Parlem d'astronomia, parlem de l'univers, del cel i de tot allò que tenim damunt nostre. Pau Bosch, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Amb en Pau Bosch, el director de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà, estem fent aquesta sèrie de seccions i programes parlant d'astronomia i de moltes coses que ens apassionen i ens deixen bocabadats. Ara vam estar parlant la setmana passada de tot el tema dels asteroides, dels cometes, i parlàvem del DART, aquest sistema de defensa que té la Terra, que potser molta gent desconeixia que existia fins fa 4 dies, quan es va fer, que ara en parlarem, aquesta prova per veure si seríem capaços de defensar-nos relativament davant d'un possible asteroide que vingués contra la Terra. I en Pau ens explicava les diferents opcions que tindríem en cas de veure venir un asteroide. La primera, que em va deixar absolutament parada, comentaves, Pau, que era pintar-lo. I dèiem, pintar-lo. Què vol dir pintar-lo? I doncs, pintar-lo perquè en funció, o sigui, si li canviem el color, no? I després l'energia que capti del sol, etc., farà variar paràmetres com la velocitat. No? D'algun color concret, Pau, l'hem de pintar?
Rosso Corsa, perquè vagi més ràpid. No, dependrà del que vulguis fer. Hi haurà diferents pintures que tindran diferents efectes sobre la seva interacció amb la llum del sol. Llavors, en funció del que tu necessitis, pintaràs un color o d'un altre. També, evidentment, han de ser colors que tu puguis posar en una emulsió de pintura que et serveixi per pintar un planeta a l'espai. Però el que se m'acudeix més fàcil seria el color blanc. Amb un color blanc, doncs, reflectiries moltíssima llum i hi hauria molt intercanvi de moment, per tant, desviaries bastant. Un color negre absorbiries molt més. Depèn del que l'efecte que vulguis.
Clar, aquí ens costa, a vegades, des de la nostra perspectiva potser més limitada, no?, donar-se compte de les distàncies. Quan parlem a l'espai, no tenen res a veure amb les nostres habituals de cada dia. I, per tant, un grau o una mínima desviació, clar, a la llarga, amb tants quilòmetres de distància, realment pot suposar milers de quilòmetres que faci que no toqui la Terra, no?
Que la Terra desviï la seva òrbita un centímetre seria un desastre. Però un desastre.
Absolut, per nosaltres.
Sí. Llavors, la Terra, evidentment, desviar una cosa com la Terra un centímetre, et caldria una castanya impressionant. Però impressionant, eh? No, o sigui, podries fotre-li un asteroide, un bon asteroide,
gros,
i no la mouries. Però amb un asteroide és més fàcil. Pot pesar milions de tones, sí. Però tu pots posar-li un objecte petit impactant a 10.000 o 12.000 quilòmetres per hora. I a veure.
I aquí té un efecte, que això és el que ha passat amb aquesta prova que ha fet el DART, no?
Sí.
Clar, s'ha triat un cos a una distància petita, gran, perquè clar, no sabria valorar-ho.
És un cos que l'hem escollit més que res per la seva configuració. Hem escollit un asteroide binari, que és Dimorphos i Didymos. Quina és la gràcia? Que podem estudiar la velocitat a la que giren l'un al voltant de l'altre. I que podem tangibilitzar els efectes de l'impacte.
Quan dius binari, és dos, evidentment, la paraula binari vol dir que són dos en un, per entendre'ns?
És un de gros i un de petit, i el petit gira al voltant del gros.
D'acord.
Dit així. Hem anat a picar el petit.
Ah, i a veure què passa.
Llavors, hem impactat, DART ha impactat, i això ho hem pogut veure primer per una cosa que és que ha aparegut una quantitat de pols allà al costat, producte de l'impacte, que els primers observadors d'asteroides que ho feien aquesta setmana emetien imatges espectaculars.
Mira, clar.
Un d'ells hi treballa amb nosaltres molt, molt de prop, que és el Ramon Naves, de l'Observatori de Montcabré, i penjava una imatge a les seves xarxes socials que és espectacular. Resultat de DART, aquesta cua de material. Ara què ens interessa? Veure si la seva òrbita s'ha modificat suficient. Quan s'ha modificat aquesta òrbita? Ho veurem amb un canvi del període. Si comença a girar més lent o més ràpid, sabrem que és producte de l'impacte.
Tenim, però, entenc que avui en dia, recursos limitats en funció de la magnitud de l'asteroide que s'acostés, no, Pau? És a dir,
a veure, sí, però la veritat és que tots els asteroides grans i perillosos els tenim molt ben monitoritzats. I si ara hi hagués una catàstrofe imminent, la imminència es parlaria en anys, les distàncies serien molt grans i tindríem marge de maniobra.
Clar, quan veiem les pel·lícules, no, l'última de Netflix, on ells arriba, em sembla que es deia, no?, que va ser l'última. No et preguntaré l'opinió.
A més, el de No mires arriba és un cometa, que és més fotut el tema. I és un despropòsit en molts aspectes.
Un dia parlarem de les pel·lícules.
Sí, hi arribarem. I de No mires arriba potser podríem fer un capítol sencer.
Doncs ens ho apuntarem. Però bé, em refereixo com a la ment ara que la gent pot tenir al cap si ha vist. Quan es descobreix i és en plan, és imminent, entenc que, bé, potser sí que ens podria passar, no? Però hauria de ser una cosa molt sobtada. És a dir, entenc que hi ha molta gent mirant el cel i l'univers i controlant què hi ha allà fora, no?
Sí, moltíssima. Menys de la que voldríem, més de la que la gent creu. En aquest cas, hi ha molta gent que ara tindrà al cap la imatge típica Armageddon.
Sí, Bruce Willis, és un clàssic, això.
Bombazo a l'asteroide quan està a prop i salvats, no? Doncs no. Si jo ara vaig i bombardejo i foto una bomba nuclear a un asteroide que s'acosta, llavors passo de tenir un asteroide que s'acosta a tenir molts asteroides que s'acosten. És una mala idea.
Reparteixo el mal, però...
Això seria un pla d'emergència d'última instància. Però transformar un problema en molts problemes mai és una bona idea. Les bombes, millor no tenir-les. O guardar-les per coses on realment puguin fer...
Puguin ser útils en aquest sentit.
O coses que siguin prou llunyanes, com perquè no ens afectin.
Clar, parlàvem d'aquests cometes i aquests asteroides. Ens venen, així com parlàvem abans dels cometes, no? Que dèiem, bé, quasi tots venen, estan controlats d'on venen, tot i que pot haver-hi algun que aparegui i que no sabem ben bé d'on ve. De la resta de cossos que volten, perquè clar, estem parlant del nostre sistema solar, però evidentment l'univers és molt més gran a la que anem obrint el prisma, allò no s'acaba mai. Però per l'experiència que tenim, petita, al llarg de la història de l'univers, quin tipus de, hi ha algun altre tipus de cos que se'ns pugui acostar o que pugui aparèixer de cop i volta?
Així com aparèixer de cop i volta, crec que és improbable. Mai s'ha de dir que no. Perquè, evidentment, demà pot aparèixer un Oumuamua 2 del que no tinguem cap coneixement i diem, i esto? Però dintre del nostre coneixement actual, no creiem que una altra cosa estrany pugui entrar d'aquesta manera. No creiem, que no vol dir que no pugui ser.
Que no pugui ser. Clar, quan mirem la Lluna, no?, i veiem tots els impactes, bé, que entenc que són impactes, no?, al seu moment, els diferents cràters.
Ara... Anem a fer el matís, parlàvem de cometes, després hem parlat d'asteroides, ara anem a parlar de meteors i meteorits.
Vinga, quina diferència tenen, a veure?
La diferència entre un cometa, un asteroide i un meteor o meteorit té a veure, per començar, amb la seva òrbita. Cometes, òrbites molt excèntriques, tenen cua, deixen material darrere seu. Asteroides no tenen cua, òrbites bastant estables, rarament excèntriques, i... doncs són ser bastant grossos. Meteors i meteoroides, òrbites que acaben coincidint amb algú i, per tant, acaben xocant. Els meteors es desintegren abans d'arribar a Terra, per tant, només trobem meteors en aquells cossos que tenen atmosfera i els meteorits són els que arriben a impactar. Normalment, els meteorits són més petits.
I aquí no tenim...
Bueno, aquesta... són més petits perquè si són més grans, fi del planeta, no?
És el que anava a dir, aquí no tindríem aquest perill, no?, per entendre'ns, a causa bàsicament del seu tamany, perquè són més petits. Són cossos sòlids igual, són roques, diguéssim,
que molt més imprevisibles.
I d'aquests d'on apareixen? Del que tenim per aquí al voltant?
Això és... Estem envoltats de pols, estem envoltats... Podem trobar-los en molts llocs. Tu parlaves, no sé si fa un o dos programes, de les llàgrimes de Sant Llorenç.
Sí, sí, sí.
Les llàgrimes de Sant Llorenç tenen a veure amb un cometa. No són un cometa, sisplau que no siguin un cometa, perquè si no tindríem un problema. Si no, és que hi ha un cometa, que és el... ai, se m'ha anat el nom. El Swift-Tuttle, això. El cometa Swift-Tuttle, que té una òrbita que creua amb l'òrbita de la Terra i que, per tant, el material que deixa la seva cua...
entra en contacte.
Un moment a l'any entra en contacte amb l'atmosfera terrestre i les Perseides són això. Trossets del Swift-Tuttle, que entren...
Que les veien, oh, que maco! Sí. Però clar, si mires la cosa, no està... Vull dir...
Són trossets de la cua d'un cometa, que com de grossos creus que poden ser els meteorits que cauen amb... O meteors.
No sabria dir-te, però que els veiem, tampoc tan petits, no, han de ser.
No, no? Quina mida creus que haurien de tenir?
Ui, mides de... No sabria dir-te. No sabria dir-te perquè...
Com una persona, com un cotxe, com un hàmster...
No, com un camió.
Com un camió. Com un cap d'agulla.
Com un cap d'agulla?
Com un cap d'agulla. Amb uns pocs mil·límetres és suficient per tenir un esclafit tan gros com perquè el vegis en el cel.
Doncs jo t'hagués dit una cosa més gran, que evidentment es desintegra perquè no acaba arribant, no? Però...
Una cosa com un camió seria el que trobaries, no sé si recordeu, a l'any 2013, a Chelyabinsk, a Rússia.
Sí, és veritat.
Hi va haver un...
Un impacte...
No va arribar a impactar. Va esclatar abans d'impactar.
D'acord, sí, sí, és que
llavors,
em
van
sona,
impactar
la,
trossets
la...
molt petits, però, uh-huh. però el cos principal no va impactar. Llavors, allò
era
sí,
gros.
Era com un camió. I o sigui, ja era seriós.
Que, les que veiem són com caps d'agulla, imagina't.
Uh-huh.
Però clar, les... l'efecte és espectacular i es veu molt a ull nu. Vull dir sí. que realment...
Simplement l'atmosfera cremant allò que veiem que cau.
Clar.
I aquest, aquesta seria la cosa. Quan veiem que una cosa cau, llavors veiem un meteor, una llàgrima, si voleu.
Clar, que aquí podem preveure, perquè ja se sap, no? Perquè ve a partir d'un cometa, és a dir, llavors per això ho podem preveure tan fàcilment. Mira, sí. avui hi haurà aquest fenomen, no?, perquè ve associat.
També hi ha altres zones, hi ha moltes pluges d'estels al llarg de l'any. Una altra molt famosa, que és la meva preferida, és el desembre, que són els gemínids.
Uh-huh.
És la meva preferida perquè els meteors són més grans, tant les roques són més grosses, i això vol dir que són més lents i més vistosos. És, el cel desembre és menys... és cap a mitjans de desembre, i és... molt menys agradable de veure que a l'estiu...
Fa més fred.
T'estàs estirat, la temperatura és agradable, no, allà t'has d'abrigar, tapar bé i allò de dir, vinga, va...
Que els veurem.
A més, la nit és més llarga uh-huh. i això vol dir cert. Que tens més temps per veure'n.
Tens veure'm. Més temps. Clar, quan parlava abans de la Lluna, que et deia, no?, quan la veiem i veiem tots els seus forats, no?, forats, cràters, rugositats, tot el que té, aquí hi ha molt impacte de meteorit, en aquest cas?
Meteorits carregats de ratolins que es mengen el formatge de la Lluna. No, realment, sí, la Lluna no té l'atmosfera per protegir-la, per tant, qualsevol cosa, per petita que sigui que entri, impacta. Impacta vol dir cicatriu, i cicatriu, allò que veiem. A més, la Terra també té impactes, però l'atmosfera és com una mena de... per fregament, acaba equilibrant-ho tot i netejant, no?
Mm-hmm.
O sigui, és com una crema que... a poc a poc va reparant aquesta pell de la Terra. En canvi, a la Lluna no hi ha això. I el que hi ha es queda. Fins que, com a molt, arribi un altre i
ho faci més gros.
El faci més gros o li canvia l'orientació.
I en té contínuament? És a dir, en veieu contínuament que n'hi ha de nous?
Grossos, no. Grossos, com, ara se m'acudeix el cràter de Tycho, que és el més gros que pots veure a la Lluna. D'aquests, en deu caure un cada milers d'anys. Però petitets... constantment. Molts no els podem ni veure perquè són massa, massa propers.
Uh-huh. Entenc que el DART es crea al seu moment perquè encara que ho tinguem tot més o menys controlat, és una realitat que l'opció que ens pugui passar, que se'ns acosti un meteorit, bé, un meteorit en aquest cas, o un, bueno, un cometa, dius tu que no teníem gaire res a fer, eh? Si un cometa dels que tenim a prop desvies trajectòria, aquí ho tindríem bastant fumut, no?
Ho tindríem molt fotut.
En sí. aquest cas, sí, un meteorit sí. seria diferent.
Hauríem de trobar alguna manera alternativa de fer-ho.
Uh-huh.
DART neix amb un inici d'un conjunt de polítiques de protecció planetària. Això és potent i és nou. Planetària vol dir que no entén de nacions, que aquí ja tindríem...
Aquí tindríem una gran novetat,
No, però és que és conflictiu, ja, perquè hi haurà nacions que no voldran entrar-hi.
Per això et dic que seria una gran novetat que realment fos així.
Però el que hauria de ser és això, hauria de ser... un sistema de defensa planetària on entenguéssim protegir el planeta de manera unitària, i és un paso. Què és la primera cosa contra la que ens podríem protegir? De moment, asteroides. Quin serà el pas 2? Tempestes solars. Trobar maneres de protegir-nos bé de les tempestes solars. Pas 3. Protegir-nos de l'extinció per motius naturals d'aquí milions i milions d'anys pel final de l'activitat solar. El pas 3 vol dir simplement transcendir com a espècie i anar a poblar
altres
llocs. Però per arribar aquí falta molt, eh? O sigui, ara primer hem de veure, estant en el lloc on volem estar i on hem d'estar, que és el planeta Terra, com ho podem fer per protegir-lo.
Uh-huh.
I aquesta és la feina.
I aquesta és la feina, que no és poca, eh?
No,
vist des d'aquí, no és poca. Fantàstic, doncs la setmana vinent més coses. Tanquem una mica aquí tot aquest capítol que hem dedicat a les altres coses que tenim al sistema solar i al sistema solar pròpiament dit. Pau Bosch, director de l'Observatori Astronòmic del Banyà. Moltíssimes gràcies.
Vosaltres.